Notícies Vespre. Karen Madrid.
Llibertat amb càrrecs per Xavi Giménez, presumpte sospitós dels anònims Helena Jubany dies abans del seu assassinat. El jutjat de Sabadell també ha decidit retirar-li el passaport rebutjant la demanda de presó provisional de l'acusació. Benet Salellas és l'advocat de la família.
La Policia Nacional va sol·licitar al jutjat que se li lliurés totes les peces de convicció, diguem-ne, la roba les peces personals de la senyora Jubany que van ser, com sabeu, intervinguts en el lloc de l'assassinat, per tal de fer una nova anàlisi a veure si amb els mitjans tècnics de què disposem en l'actualitat és possible obtenir mostres d'ADN que en el seu moment doncs, no era possible, no?, pels mitjans tècnics de l'any 2001.
Giménez ha passat aquest matí pels jutjats de Sabadell, però només ha respost les preguntes del seu advocat. Sabadell acollirà el grau d'infermeria al febrer del 2024, hagin acabat les obres de rehabilitació de l'art tèxtil o no. Així ho ha confirmat aquesta emissora el rector de la UAB, Javier Lafuente, assegurant que els estudiants podran fer les classes al campus de Covadonga i les pràctiques al Taulí si no compten amb l'antiga nau industrial. La celebració del primer Sant Jordi al carrer des de l'esclat de la pandèmia ja ha començat. Des d'aquesta tarda, a l'entorn de la plaça Doctor Robert acull les parades de roses i llibres. Durant el dia de demà, a més, s'han programat diferents activitats per tots els públics i els autors sabadellencs signaran les seves obres. Connectarem al llarg del Notícies Vespre amb la plaça Doctor Robert. I en esports, el Sabadell lluitarà diumenge amb ungles i dents contra l'Andorra per defensar la seva plaça de play-off, tot plegat en un partit en què Pedro Munitis no podrà comptar amb Moja per sanció, mentre que sí, tornarà Cache. Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, situació molt tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. Per trobar incidències hem d'anar ja directament a Barcelona, on trobem trànsit molt dens amb aturades a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits.
El temps.
A aquesta hora tenim 17 graus a Sabadell, 4 més que hi ha aquesta mateixa hora i, a més, avui hem tornat a veure el sol. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, què hem d'esperar demà, dia de Sant Jordi? Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest augment de núvols. N'han tingut ja durant el matí de prims, n'han d'arribar de mitjans durant la tarda, que deixaran el cel mig ennuvolat, però no serà fins a entrada de la matinada que arribarà la banda de precipitació. Inicialment ho farem pel terç oest del país i durant la matinada anirà escombrant Catalunya de oest cap a est. De cara a demà no és que hagi de ploure durant tot el dia, sinó que tindrem força clarianes i també s'esperen ruixats. Com dèiem, no continuats, sinó que els més continuats seran de matinada i primeres hores del matí, però la resta de la jornada s'espera xàfecs, però més intermitents. I les zones més probables on caiguin aquests xàfecs sigui a la zona més del prelitoral. Cap a la zona de Ponent bufarà el vent de component oest, un vent sec que farà que hi hagi menys precipitació i, d'altra banda, atenció amb el vent perquè guanyarà intensitat cap a la Catalunya central i també cap a part de les comarques gironines. Des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del vent en certs municipis d'aquestes comarques. D'altra banda, avui sí que tenim una temperatura, hem tingut una temperatura molt suau comparat també amb aquests últims dies. En canvi, demà tindrem una temperatura més baixa, sí que cap a l'interior i a causa del vent de component oest serà força agradable, però allà on s'esperen ruixats la tendència és que l'ambient sigui una miqueta més fresc. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El jutge del cas de l'assassinat d'Helena Jubany ara fa 20 anys a Sabadell ha decidit retirar el passaport a Xavi Giménez, conegut de l'Helena de la Unió Excursionista de Sabadell, inclòs en la causa com a investigat a poques hores de la prescripció. Després que la policia científica considerés Giménez com un dels autors dels anònims que va rebre l'Helena i d'haver reprogramat la seva compareixença davant del jutge, avui s'ha presentat a prestar declaració i n'ha sortit amb llibertat amb càrrecs, també amb mesures cautelars. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda. El jutge veu indicis suficients de la participació activa de Giménez en l'assassinat. La família li havia demanat presó provisional per l'acusat davant el risc de fugida, de destrucció de proves i contaminació de testimonis. El jutge, però, ha decidit retirar-li el passaport i prohibir-li la sortida del territori nacional, a més de l'obligatorietat de fer compareixences mensuals al jutjat. Jiménez no ha volgut contestar cap de les preguntes que li han formulat el jutge, el fiscal i l'acusació. Al torn del seu advocat defensor, ha assegurat que el dia en què espera el rastre de l'Helena va anar a la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer unes cerveses amb un altre membre de la Unió Excursionista de Sabadell, Jaume Sanllehí, i després va anar a dormir a casa del seu pare a les 10 de la nit. El principal inconvenient és que aquest testimoni, el pare, es troba en situació de pèrdua de memòria, com ha explicat l'advocat dels Jubany, Benet Salelles.
El principal testimoni que podria confirmar que Xavier Jiménez el dia 30 de novembre no estava, diguem-ne, ni al pis de la senyora Jubany ni al pis de la senyora Careta, sinó que estava en un altre lloc, ha dit que estava dormint a casa del seu pare, doncs s'ha plantejat que no demanarien la testificat del seu pare perquè es troba en una situació de pèrdua de memòria i que, per tant, no pot ser utilitzat com a testimoni. Per tant, doncs sembla que l'únic testimoni d'on es trobava el senyor Jiménez el dia 30 de novembre a la nit, doncs no està en disposició de confirmar aquesta coartada.
En canvi, l'acusació ha explicat que disposa d'un altre testimoni que manté que era amb Jaume Sanllehí en una ubicació on no es trobava Jiménez, desmuntant així la coartada. També es dona la circumstància que la casa del seu pare està molt a prop del pis de l'Helena Jubany. Sobre els anònims que va rebre la víctima i que la policia científica l'imputa, l'investigat diu que no se'n recorda. Ha reconegut que va fer un apropament a l'Helena i l'última vegada que la veu és una sortida de la UES a Prades, que es fa el 12 d'octubre, és a dir, més d'un mes i mig abans de l'assassinat, 3 dies després que Jubany rebés el segon anònim. Pel que fa a les següents diligències a tirar endavant, la família Jubany, la policia i el fiscal volen fer proves d'ADN a la roba de la finada. El jutge la resoldrà en els pròxims dies.
Notícies Vespre.
El retard en la rehabilitació de l'art tèxtil no serà un problema per impulsar l'escola d'infermeria. El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, ha confirmat que Sabadell acollirà els 70 alumnes del grau d'infermeria a partir del febrer del 2024, encara que no es compti amb l'antiga nau industrial. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Nosaltres encara no tenim l'edifici, per lo qual no podem licitar les obres, licitarem les obres i les executarem. Aquí això no sabem quan acabarà. Mentrestant no hi ha problema, perquè quan necessitem fer les classes pràctiques, tenim la unitat del Partoli i les classes teòriques disposem de l'edifici del campus de l'Autònoma Sabadell, que el campus de l'Autònoma de Sabadell ja té un edifici on hi ha aules, on hi ha espai i on podrem preparar aquests nous titulats.
D'altra banda, la Fuente ha apuntat que l'art tèxtil, un cop rehabilitat, no només acollirà els estudiants d'infermeria, sinó també els de medicina. Tot plegat ho ha dit després que ells confirmessin les 70 places per al campus de Sabadell, que se sumen a les 70 noves places de Trias i Pujol de Badalona. El centre urbà de Sabadell ha perdut 10 locals durant la pandèmia. És una de les conclusions de l'informe de 2021 de l'Observatori dels Centres Urbans i Comerç. Un 1% dels negocis han desaparegut del centre de la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. De totes maneres, el 85% dels locals estan oberts, una xifra lleugerament per sobre de la mitjana catalana. El que també explica l'informe és que hi ha alguns espais on es concentren els locals que fa més de 4 anys que estan tancats. Ho ha detallat Jordi Obradors, director de l'Observatori dels Centres Urbans, al Cafè de la Ràdio.
Aquesta concentració nosaltres l'hem identificat a la zona del carrer Sant Pere, diguem, aquest nou eix que jo crec que allà ja s'ha fet una intervenció amb ares de que en els propers anys doncs allò vagi reactivant. Després tenim una detecció en el carrer Sant Joan, en algun tram del carrer Sant Joan, i després a la zona doncs, de la banda més del mercat i sota el mercat, que també hi ha algun problema.
També ha caigut el nombre de vianants que passegen pel centre urbà de la ciutat.
No estem a la recuperació de l'ús de l'espai públic del 2008-2019, que estàvem sobre el 90.000 persones aproximadament, que és la mitjana de Sabadell, 90.000 persones cada dia, sinó que ens hem situat a 80.000. Per la pandèmia vam caure 70, de 95.000 el 19 a 70.000 el 20. Va haver una caiguda important. Hi ha hagut una recuperació important de 10.000 persones al dia.
Els dies que els sabadellencs preferim comprar són els dissabtes, mentre que dilluns, dimarts i dijous ens dediquem a passejar. Pel que fa al tipus de locals, la meitat són comerços, un 19% bars i restaurants i un 29% serveis.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Comença la jornada de Sant Jordi. Unes hores abans del dia 23, Sabadell ja ha començat a celebrar la jornada del llibre al carrer. I és que des d'aquesta tarda, les 6 llibreries de la ciutat ja han instal·lat la seva paradeta a la plaça Doctor Robert, al centre. Anem fins allà per conèixer quin ambient s'hi respira. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha ganes de Sant Jordi?
Doncs sembla que sí, perquè passejant-nos per aquí hem anat veient qui ha avançat les compres del llibre aquesta tarda. Tot i això, aquí a la plaça Doctor Robert no hi ha aglomeracions de gent i més o menys acostar-se a les paradetes i remenar els llibres és relativament senzill. Unes accions, aquestes, de parlar i tocar el llibre, que enguany es poden fer perquè s'han aixecat totes les restriccions pandèmiques. Tot i això, sí que hem vist que algú a la plaça encara optava per dur la mascareta. Una diada d'indecisos, ja que són més d'un i més de dos els que busquen el consell i la recomanació entre els seus llibreters. Recordem que si us voleu acostar aquí a la plaça de Doctor Robert, fins a les 9 del vespre tindreu temps de visitar les paradetes de la llibreria Macondo, Libreria de la Plata, a la Llar del Llibre, la Tècnica i la Paes, l'única botiga que no és al centre, sinó a la Concòrdia. I a partir de demà, la Rambla s'assumarà a la celebració amb més de 55 paradetes d'entitats i partits. A més, hi haurà l'esperada taula d'autors, en què participaran fins a una quarantena d'escriptors locals que han publicat llibres enguany o l'any passat. Tot i això, hi ha una previsió que fa por i es tracta de la pluja. Pel regidor Carles de la Rosa, esperen, però, que el temps sigui benevolent.
Dels hàndicaps que té una festa que es celebra a l'aire lliure i en primavera, no? Que és un d'aquests moments que l'estabilitat meteorològica ens pot afectar. Tots estem en una mirada posada al cel i esperant que, si es doni situació de pluja, que hi ha un percentatge molt important de que sigui d'aquesta manera, que sigui una pluja moderada i totalment suportable, i que ens permeti, per tant, doncs, anar fent una combinació entre paraigües i no paraigües, i que, per tant, les activitats, i més després de 3 anys de no poder fer la celebració com il faut, doncs que ens mantingui com a mínim aquesta normalitat.
Així que amb aigua o sense, els llibreters i floristes esperen que sigui una bona diada que torni a situar la Rosa Vermella com la més venuda.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Bona tarda.
I als Jardinets de l'Espai Cultura hi haurà espectacles familiars matí i tarda i tallers i jocs per la canalla durant tot el dia. A més, tenen alternativa per si fa mal temps. Ho ha explicat la directora de l'Espai, Alicia Burcet, al Cafè de la Ràdio.
Farà un taller que és el Jardí del Drac, que és a partir de 6:15 fins a les 8, que es farà, en principi, seran els porxos dels Jardinets, els porxos que donen a l'edifici de la Seu. És sobre de llibres i unes decoracions que es fan de Sant Jordi, no?, amb motiu de dracs i tot això.
La programació amb totes les activitats previstes als Jardinets per Sant Jordi es poden consultar al web de l'Espai Cultura. I aprofitant precisament la Diada de Sant Jordi, la Crida reivindica el català com a llengua d'ús prioritari i denuncia la mala praxi de l'Ajuntament en aquest sentit. L'activista lingüístic Guillem Fuster ha enumerat alguns dels aspectes en els quals el consistori ha de millorar.
Cal que en els processos de contractació pública existeixi un plec on es demani un ús lingüístic prioritari de la nostra llengua. Cal que la programació cultural de la nostra ciutat, no només de Festa Major, que també que és important, sinó al llarg de tot l'any, la prioritat exclusiva en tant per cent sigui la programació feta amb i pel català. I, per tant, creiem que en aquest sentit i en aquesta línia hi ha moltes coses a fer.
Fuster també ha reclamat que s'activi la comissió de seguiment del Pla d'Usos Lingüístics de l'Ajuntament. De la mateixa manera, ha demanat que s'apliqui el Pla de Biblioteques del 2006 perquè hi hagi un equipament d'aquest tipus en cada barri. I abandonem Sant Jordi, però no la política, perquè Sabadell en Comú Podem reclama a la Generalitat i a l'Ajuntament una solució integral per als problemes que pateixen els merinals. Des de la formació consideren que es poden aprofitar els mecanismes disponibles per fer aquest pas, com per exemple la llei de barris verds en procés de tramitació al Parlament o els fons europeus Next Generation. Joan Mena és portaveu de Sabadell en Comú Podem.
Nosaltres parlem d'una solució integral, no només una solució de mínims, com està fent el govern de la Generalitat i com també està fent el govern de Sabadell, no, l'Ajuntament de Sabadell, amb algunes millores en l'entorn de l'espai públic. El que necessitem és, doncs, acondicionar no només els edificis, en clau, doncs, d'aïllament, d'energia climàtica, no, de mobilitat, fins i tot, però també és evident que l'espai públic necessita una transformació, no, especialment en aquesta illa d'habitatge habitatges que depenen de l'Agència Catalana de l'Habitatge del Govern de la Generalitat.
Mena ha fet aquestes declaracions des dels Marinals, on s'ha reunit amb veïns afectats per diferents problemàtiques.
Avui també és notícia.
L'Ajuntament afirma que ha plantat 2.274 arbres nous en 3 anys. El consistori avança que aquesta política s'inclou dins del programa Sabadell Més Verda, que pretén contribuir a l'augment dels espais verds de la ciutat. Enguany l'objectiu és arribar a 2.500 nous exemplars entre el primer trimestre de l'any i l'últim, ja que el període més calorós no és hàbil per la plantació. I precisament el consistori posa en marxa el projecte Entitats Liles per formar i assessorar en la perspectiva de gènere. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Feminismes que té com objectiu que les persones que participin en el projecte esdevinguin líders per estendre la sensibilització i la prevenció en matèria d'igualtat dins de les seves entitats. Per la regidora Marta Morell, es tracta d'oferir eines al teixit associatiu perquè es puguin detectar les violències masclistes. En pàgina cultural, el Fresh Festival ja ha revelat tots els noms de la 5a edició. Seran 16 espectacles que combinaran teatre, música i paraula entre el 26 de juny i el 14 de juliol a l'amfiteatre dels Jardinets de l'Espai Cultura. Les entrades ja són a la venda.
Lev conmigo, que me fa sempre cismar. No sé si quiero estar contigo.
Com ja ens té acostumats, el festival donarà un protagonisme especial al teatre.
Fel Feixedes i Carla Xuriguera seran els encarregats d'obrir el meló amb l'humor de Ni rastre de qui vam ser, una reflexió sobre els efectes de la pandèmia a la cultura. Hi haurà també dos monòlegs, La dona del tercer segona, sobre la salut mental, i Agència matrimonial 7 d'amor, de l'actriu sabadellenca Maria Eugènia Casanovas. També passarà pel fresc l'actor Pau Vinyals, amb el gegant del Pi, Enric Cambrai i Sergi Balbel, que hi presentaran Hamlet.01, i Pep Moner i Xavier Ripoll amb Espir. En l'apartat musical, els ja anunciats Balkan Paradise Orquestra, Marina Rossell i Roger Mas, avui s'hi han sumat Mazzoni, Arribar i ploure, i la cantautora Magalí Sare, que presentarà Esponja, Joventuts Musicals, i portarà tenors. I també hi haurà 3 recitals. Pere Arquillué passarà pel festival amb Fil de memòria, basat en els versos de Gabriel Ferreter. El sabadellenc Jordi Buixaderes portarà Temps fràgils, un recull poètic de diversos autors, mentre que Mingo Ràfols i Sílvia Comas reviuran les paraules de Jaime Gil de Viedma a El paso del tiempo y yo.
El director de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, Joan Carles Sunyer, diu que el festival està consolidat i que és motor econòmic i social de la ciutat.
Entenem, doncs, que és una aposta ferma de la Fundació, sens dubte, però també és una aposta que també fa la ciutat, perquè és un festival que cada cop, doncs, bueno, té més referència, té més seguidors i un ressò més important a nivell també de mitjans mediàtics de comunicació.
L'any passat es van omplir el 90% de les localitats i el públic el va valorar amb un 9,2 sobre 10. I no deixem la cultura perquè quanta guerra arriba als escenaris. L'Estruc acull aquest vespre una adaptació de la novel·la de Mercè Rodoreda de la companyia Ferrés Brothers en Cia. Aquesta no serà l'única cita cultural d'avui. Aquesta aventura de Rodoreda relata l'èxode d'un jove que marxa de casa cap a una guerra, trobant a cada camí personatges que l'ajudaran a passar al món adult. No es tracta, doncs, d'una guerra contra altres, sinó contra ell mateix, que a l'escenari estaran representats per un actor i un músic. Per l'actor Biel Rossell, era necessari que la dramatúrgia parlés als adolescents. Són declaracions al programa Al Matí.
A l'hora de pensar-la hi estàvem treballant i volíem que les paraules de Rodoreda ressonessin igual que ressonen qualsevol de les paraules que parlem habitualment, o com que no hi estem acostumats a que els joves, no, es faci una obra de Rodoreda, però sí, els hi arriba molt perquè la història, el contingut, parla de nosaltres, parla d'ells.
L'espectacle Quanta guerra s'estrena aquest vespre a les 8 a l'Estruc, però aquesta no serà l'única cita cultural la vigília de Sant Jordi.
Però no ens mataren a tots i ens daren motius per viure.
Cesc Freixas i Roc Casagran presenten un recital musicopoètic a la Cava Orpí per reivindicar el paper transformador de la cultura. Els dos barrejaran les seves obres, poesia i música, del disc de Freixas que acaba de publicar, Memòria, que va aconseguir finançar per micromecenatge. Pel cantautor del Penedès, les trobades amb Casagran són fàcils d'organitzar.
Tenim aquesta facilitat depenent de com intuïm que pot ser el concert, el recital, depenent de com intuïm que pot ser el context, anem variant una miqueta el que farem i sempre el que procurem és enllaçar enllaçar temàtiques, no? I aleshores proposem doncs, com diferents blocs on intentem repassar la nostra mirada al voltant de temes potser més relacionats amb allò social i allò polític, altres temes més personals, més sentimentals. Amb el moll
del sucre. Un concert que tindrà alguna improvisació amb algun garrotín i corrandes. Qui ho vulgui descobrir, encara queda alguna entrada disponible. Que visqui la terra lliure.
Amb Jardineria Queralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Queralt encertaràs.
Jardineria Queralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet. Telèfon 937 17 92 14.
Jardineria Queralt.
El Conformax, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Conformax es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Conformax és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Sergio Dalma, Maika García, Manuel Cervantes, Òscar Salguero o Montse Barberi?
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any. Fins al 3 de maig, primera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell, amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Esports.
El centre d'esports defensa plaça de play-off visitant diumenge el líder de la Lliga, l'Andorra. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
Es veuen les cares a l'Estadi Nacional els dos equips més en forma de la segona volta.
I mentre que el Sabadell ha remuntat posicions a la classificació fins a arribar a l'actual cinquè lloc, l'Andorra s'ha erigit en el lideratge del grup. Gran cita, per tant, la de demà passat i amb un neguit especial en el cos tècnic arlequinat, la gespa artificial del recinte dels tricolors. Així s'hi ha referit l'entrenador Pedro Munitis, explicant també per què només han treballat avui en el terreny sintètic d'Olímpia.
Puede ser la mayor preocupación, es una superficie que a la que no estamos habituados. No hemos querido entrenar a lo largo de la semana porque seguramente que no se va a asemejar el campo de hierba artificial en el que vamos a entrenar con el que nos vamos a encontrar. Creo que el cambio de superficie entrenando durante toda la semana a nivel físico nos podría también penalizar y bueno, pues el peligro de tener algún tipo de lesión. Y sí que hoy hemos subido más como un tema mental y bueno, para decir que vamos a jugar en un campo de hierba artificial porque creemos que la adaptación aun entrenando dos días más no se hubiera producido.
Moja serà baixa per sanció i Caixa tornarà a la convocatòria un cop complert el cicle d'amonestacions. El dubte és si es recuperarà a temps la Minga Samà, fora de combat les últimes setmanes per una lesió al soli. El xiulet inicial diumenge a les 5 i des de mitja hora abans en directe el Sabadell en joc.
Durant la setmana el principal focus d'atenció ha estat la política de venda d'entrades del club andorrà als aficionats del Sabadell, limitada, recordem, a menys de 300, sent una xifra molt inferior a la demanda. Avui els dos tècnics han dit la seva.
Primer ha parlat Eder Sarabia, el tècnic de l'Andorra.
Es un tema del club, es normal, ya sabíamos que iba a querer venir gente de Sabadell, creo que se les ha dado bastantes entradas, bueno, el otro día comenté con Jaume, pero es que al final nuestra gente también quiere venir, ya los últimos partidos, Barça, Madrid, Castellón, ya había un ambientazo de fútbol espectacular en el campo y bueno, evidentemente tenemos que priorizar a nuestra gente, queremos que estén con nosotros.
Sarabia, doncs, sembla que ha deixat oberta la via perquè l'afició local sigui capaç d'omplir l'estadi, un fet que no ha passat aquesta temporada. Oficialment, la versió de l'Andorra és que no cedeix més entrades al sector visitant per raons logístiques i de seguretat. A tot plegat, Munitis ha mostrat el seu desacord.
Si verdaderamente es cierto que van a llenar el estadio, bueno, pues puede tener un pase. Si no es así, me costaría mucho entender el por qué no han querido vender entradas a nuestros aficionados, ya que bueno, que esto no deja de ser para mí cada partido una fiesta y que está hecha para el público, para el aficionado. Y bueno, en cuanto a seguridad, bueno, eso sí que no lo entiendo, porque creo que nuestros aficionados son súper respetuosos. Creo que allá donde van, bueno, pues son un ejemplo de comportamiento, con lo cual el tema de seguridad no lo entendería tampoco.
Tot això pel que fa a aquest Andorra-Sabadell de diumenge. El següent partit dels arlequinats, el de la setmana que ve a casa contra el Nàstic, s'ha endarrerit 2 hores respecte a l'horari previst. Finalment, el duel començarà diumenge 1 de maig a les 7 del vespre. Més futbol a la divisió d'honor juvenil. El centre d'esport Sabadell rep demà el Monte Carlo amb la necessitat de trencar la mala dinàmica de les últimes jornades.
Visita Olímpia un conjunt, l'aragonès, amb urgències, ja que lluita per fugir del descens. El capità Oriol Tenorio assegura que demà han de sortir amb ganes de girar aquesta mala dinàmica de resultats.
A priori podríem pensar que ens fer un rival de la zona baixa i tal, però que ells estan jugant allà molt i que vindran a tope a competir-lo des del primer moment i serà un partit completament difícil i que si nosaltres sortim relaxats i tot, pues que, clar, és un partit que podem perdre. Però bueno, sabent això, pues nosaltres hem de sortir enxupats des del primer moment, amb ganes de girar la dinàmica que portem i que millor que fer-ho a casa davant el Monte Carlo.
Per altra banda, el Sabadell juvenil es troba en 6a posició sense possibilitats d'optar res. Demà a les 4 sonarà el xiulet inicial a Olímpia.
I el sabadellenc Cristian Tello pot aixecar demà la seva segona Copa del Rei. Si fa una dècada va aconseguir el títol amb el Barcelona, demà el seu actual equip, el Betis, jugarà la final a Sevilla davant el València.
L'any dels verdiblancs està sempre en marcar i podrien arrodonir un curs gairebé perfecte amb una copa que no guanyen des de fa 17 anys. A més, l'extrem de Cifuentes finalitza contracte aquest estiu i després de 5 temporades al club andalús vol acomiadar-se amb un títol.
Soy consciente de que es mi último año aquí y que mejor que poderlo terminar con un título, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucha temporada y bueno, ya se verá, ¿no? Pero bueno, la última temporada poder levantar un título y acabar en ese mes peleando por cosas tan importantes, pues la verdad que no hay mejor manera de poder terminar.
Eren declaracions del programa Hotel Suís. El primer gol del Betis aquesta temporada a la Copa el va fer precisament Tello al Collau del Coi contra l'Alicante, tot en una competició que és fetitxa per al sabadellenc. Ha jugat 35 partits al llarg de la seva carrera i només n'ha perdut 3. La final, aquest Betis-València, serà demà a les 10 a la Cartuja.
Obrim bloc poliesportiu. David de la Cruz s'ha quedat a les portes de guanyar l'última etapa del Tour dels Alps. El ciclista sabadellenc s'ha jugat el triomf amb Thibaut Pinot i finalment ha estat el francès qui ha alçat els braços.
Tots dos s'han escapat aviat d'una fuga multitudinària en una jornada passada per la pluja i que incluïa 2 ports de muntanya. Tot i que Pinot ha agafat distàncies a la darrera ascensió, el d'Espronceda l'ha pogut caçar de nou a la baixada. A l'esprint final, però, s'ha quedat sense forces i el corredor del Groupama és qui ha acabat somrient al Liens, on començava i acabava aquesta etapa. En cas d'haver vençut, hauria estat el primer triomf de la Cruz en 4 anys. L'última etapa que va guanyar va ser l'edició del 2018 de la París-Niça. El Tour dels Alps d'enguany, per cert, se l'ha endut un altre francès, Romain Bardet, mentre que el sabadellenc ha acabat en el 36è lloc. La pròxima cita de la Cruz serà aquest mateix diumenge en un dels monuments del ciclisme, la Liège-Bastogne-Liège.
En handbol, l'Oar Gràcia reprèn el seu camí per entrar a les fases d'ascens, rebent el carrer Bocaccio al Poble Nou. Els de Cesc Borrell defensen la segona plaça davant d'un equip que ja està virtualment salvat i que, per tant, gairebé no té res en joc.
Per contra, també és cert que el Poble Nou, a la seva pista, ha estat capaç de sorprendre el líder La Roca o el Montcada. En totes aquestes referències, el capità Bernat Correro té clar que si els graciencs fan el seu joc de sempre, tindran totes les de guanyar.
Al final és com ens agrada jugar, molt intensos en defensa, corre el contraatac i sabem que si podem fer això, el partit segurament caurà de la nostra banda.
Demà a les 6 sonarà el xiulet inicial a Gràcia. L'altre equip de la ciutat en aquesta primera nacional, el ja descendit Creu Alta Sabadell en vol, visita la complicada pista del Bordils buscant els primers punts de la temporada. El partit arrencarà diumenge a 1:15 del migdia.
Mig minut per 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 22 d'abril, aquest dia previ de Sant Jordi. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Demà programació especial, recordem, a la tarda per recollir aquestes sensacions de Sant Jordi. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.